Vinga, són les 11 i 1, les 18 i 1 a la remissió. Un estudi realitzat per Ibiza Preservation, Mallorca Preservation i Menorca Preservation ha revelat l'impacte del turisme en el fons marí de les nostres illes. L'estudi, que forma part del projecte Tejiendo Futuro, una aliança per a la preservació de les Balears, ha analitzat la naturalesa dels residus presents a la nostra mar durant la primavera i la tardor. Per parlar-ne avui tenim amb nosaltres amb Nelisa Langley, coordinadora de l'Observatori de Sostenibilitat d'Ibiza Preservation. Elisa Langley, bon dia, benvinguda a Radio Illa.
Bon dia, moltes gràcies.
A veure, per començar, explica'ns una mica com s'ha dut a terme aquest projecte, en quins punts de les Pitiuses i especialment de Formentera s'ha centrat aquesta investigació.
Bé, pues, bueno, va començar tot amb una miqueta recopilar la informació, bibliografia prèvia i junt amb la institució de l'Institut Espanyol Oceanogràfic, que és una de que segueix amb les estratègies marines amb recopilació de totes les dades públiques sobre temes de plàstics a la mà, pues, en diverses reunions vàrem arribar a un punt de que realment aquesta metodologia que hem desenvolupat en l'estudi estava molt poc investigada. És a dir, ens hem centrat en zones de la costa submarines d'entre 0 i 15 metres de fondari on no hi havia massa coneixement. ¿Vale? Entonces, aquesta possibilitat ens ha permès fer-ho amb ciència ciutadana, aplicar una metodologia científica de recull dades mentre es feia una experiència de busseig. I bé, el primer que vam fer va ser distribuir punts i estacions, que li deim nosaltres, que és com ubicacions al redor de les dues illes per recollir aquesta informació d'una forma més com vinculada a diferents coses, no? Entonces, pues, dins d'aquesta distribució de punts, pues, teníem alguns que estaven dins badies més tancades, amb influència urbana, altres punts estaven sense apenes influència urbana, que principalment fossin zones molt naturals o reserves, altres punts sí que tenien semiurbà, però tenien a la millor presència d'embarcacions, perquè sabíem que era una zona habitual de fondatge. Entonces, de cada espai, intentant distribuir-ho també perquè cobríssim els quatre punts cardinals de cada illa, o quasi, per diferents influències que puguin ser de corrents externes, de transport de plàstics, i veure aquestes variables també amb el seu origen i veure el que ens trobàvem, no?
Molt bé. Per tant, a Formentera, més o menys, quines serien aquestes zones?
Mira, a Formentera hem fet s'Espalmador, Llot, no? Ja ho hem fet Migjorn i ja ho hem fet a la part est de la Punta Prima.
Molt bé.
Vale? A Eivissa, pues, més al nord, Portinat, ja hem fet una zona entre, dins de reserva sortint de Tagomago, entre Cala Martina i Tagomago, un altre punt de Sabella de Portmany i un altre en el sur, també. Entonces, ha estat com intentar distribuir. És bé que aquí figures de protecció n'hi ha moltes, al redor de Formentera, sobretot, però bueno, eren molt diferents els espais, encara que fos la mateixa fondari, i que només ens centràvem en macroplàstics, carai, que són pues, elements que són visibles de més de 2,5 centímetres i que estiguessin en els fons, no estiguessin a la columna d'aigua, que consideràvem que era més mòbil i que entonces s'utilitzava una altra metodologia.
Molt bé. Escolta, i què vau trobar i quines diferències, no?, entre zones i entre illes també heu pogut observar?
Vale, bueno, principal, a veure, en tema de caracterització, que era una de les coses també principals, que era veure en aquesta mateixa metodologia a totes les illes quins materials ens hem trobat més. Pues, lo més destacat, que realment no pensàvem que fos així, és que ens hem trobat més d'un 75% de plàstics.
Ja.
En el conjunt de dades, no? Si anem en el top 10 i en el top 20, també un 67%. És a dir, que plàstics densos n'hi ha més que molts altres tipus de materials, que podria ser fusta, podrien ser vidre, podria ser de més, no? Sí que també ens hem trobat que hem anat també en els orígens, no? D'on provenen aquests tipus de plàstics, perquè al final te trobes una cosa d'un tamany, encara que hi ha voltes que és una estimació, i ho hem categoritzat per una metodologia que és europea, ¿vale?, que li dona diferents còdics a cada cosa per depenent de què ve aquest plàstic, no? O aquest plàstic, o aquest vidre, o de quin és el seu origen. I entonces hem pogut dir que el 33% venia tot de navegació, el 32% de comerç, turisme i hostaleria, i el 27%, que són els màxims, no?, de pesca, d'origen pesquer. Llavors hem trobat un 5% que és més de temes de construcció o no, peces claus en temes de construcció, i lleva un 2% de residuals. És bé que aquests percentatges, perquè hem fet una campanya en primavera i una en tardor, han canviat una mica, i en tardor, per exemple, el tema del turisme sí que s'ha vist, els orígens del turisme ha set més, no? en detriment de la pesca, sobretot, i la navegació s'ha mantingut. Mm. És a dir, que al final no ens està dient com són les nostres pressions en aquest espai de costa, principalment estan en relació amb tant turisme com navegació al voltant, sobretot de totes les illes, ha sortit a totes, però principalment naltros, Eivissa i Formentera.
Aquestes dades que m'estàs donant, entenc que són en general de totes les illes, d'Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca.
Sí, aquestes dades de percentatge sí que són ben agrupat dades. Si m'anem a nivell d'illa, Eivissa i Formentera, pues, bueno, el que destaca comparat amb, per exemple, amb Menorca, és que nosaltres estem en un nivell intermig. Què vol dir? Que quan hem calculat densitats, si comparam densitats de primavera i densitats de tardor, doncs en primavera, que es considera aquella campanya, aquesta primera campanya, no?, que segurament té residus acumulats durant molt de temps, i després en tardor hem anat en el mateix espai. Clar, això igual no t'ho he explicat, però anàvem a una àrea definida, com si fessis un jardí dins d'aquest entorn, no? I llavors reculls tot en primavera d'aquest tros, d'aquesta àrea de 100 metres quadrats, i després hem tornat a la mateixa àrea a 6 mesos després. Entonces, clar, la diferència, per exemple, a Mallorca és que han vist que es trobaven la mateixa quantitat de residus en primavera, pràcticament, de mitjana que en tardor. Això vol dir que hi ha un continu, no?, d'aportació.
Clar, residus que vosaltres heu retirat.
Que ja s'ha retirat, claro. Aquí a Eivissa ens hem trobat el mateix, però en su conjunt, si tractem totes les estacions, hi ha més diferències, no? Però també ens hem trobat una acumulació, i jo te puc dir que hi torna a haver-hi més hi tornava a haver residus en el mateix lloc, sí? Entonces sí que és bé que les densitats de primavera són més elevades, segurament degut a que acumulaven durant més temps, però en tardor tornàvem a tenir residus, especialment en aquelles zones que estaven vinculades a un fondeig d'embarcacions.
Clar.
I, bueno, especialment a... Una de les mesures que ara volem, bueno, una miqueta com incentivar, sobretot ens ha donat a l'espalmador, perquè la quantitat de residus acumulats en aquella illa, que a més és reserva marina, ha estat molt elevada comparat amb altres entorns.
Ah, sí?
I està especialment vinculat en els camps de bolles.
En el camp de bolles, eh?
Sí.
Del govern balear. Bueno, i sobretot el fet, no?, de totes les embarcacions que ja hi fondegen, imagino que materials tenen que veure amb el camp de bolles específicament o tenen que veure amb residus d'embarcacions que hi fondegen?
Exacte. No, materials de les camps de bolles en si desmuntatge, no. Aquestes embarcacions que les utilitzen, però després per equips pues acaba depositant-se petits elements que, bueno, que durant la campanya de primavera sí que varen ser una gran quantitat, o sigui, estan parlant d'una mitjana de... Mira, ho tinc aquí, perdona'm. A veure... D'uns 15... A veure... Sí, de més de... A veure, espera, perdona,
No et preocupis.
Aquí, de més d'uns 14,25 objectes per cada 100 metres quadrats.
Wow.
I és una dimensió, és una quantitat molt elevada, és la més elevada que vàrem trobar a tot Balears en primavera, i en canvi, bueno, jo en tardor va ser menys, perquè vàrem anar en el mateix entorn, però podent visualitzar al rededor d'aquells 100 metres quadrats ens trobàvem més residus. Entonces sí que creiem que una de les propostes a millorar és precisament que aquests entorns on ja s'està propiciant un fondeig regulat realment han d'anar de la mà de recollides habituals.
I tant, i tant que sí. D'altra banda, el fet, no?, de que aquests residus estiguin en el fons marí, indiquen d'alguna manera que porten allà molt de temps o no té per què?
Sí, ens hem trobat de tot. Vull dir, al final els plàstics de caràcter dents o envasos o llaunes, etc., que com veiem són vinculats tant a turisme com a hostaleria, com... i també n'hi ha, no?, de navegació, són elements que perduren durant molt temps, difícils de degradar, al final es van desfent molt poc a poc, triturant, bueno, rascant-se, però segueixen allí, no? I, bueno, com t'he dit, els estudis estan basats en tot el que està depositat. Llavors, difícilment, hi ha restes d'embarcacions, hi ha cabos, no?, cordes de navegació, llavors també hem trobat molt d'element de nylon. Vull dir, realment hi ha un mix molt elevat de diferents tipus de residus que perdura, perdura, però com dèiem, es va trencant, es va fragmentant, llavors entra cadena tròfica, contamina el mateix espai allà on està, dificulta el creixement de tota la biota marina, no?, i ho danya, també. Entonces, sí.
No sé quina illa ha estat doncs, la més preocupant en aquest cas, no sé, a veure, tenint en compte que les nostres són més petites, doncs igual hem sortit una mica afavorides.
Realment no, realment no. S'ha vist una continuació, sí que es veu que a Menorca doncs potser sí que es nota després d'haver fet unes retirades que l'acumulació és menor, però això sí que hem pogut fer com, no, comparatives entre illes i de més. Nosaltres seguim tenint acumulació, inclús te diré, la diferència que jo crec que és per destacar amb altres és que seguim tenint una acumulació. Hem tingut densitats molt elevades per davall de Menorca amb alguna estació, però molt elevades en la campanya de tardor. Això vol dir que segueix havent un aport continu durant cada any, de forma repetitiva, de tots aquests elements que són residus contaminants al final.
Per què heu escollit aquests dos períodes, a tardor i primavera?
Bueno, primer perquè havíem de fer-ho durant un any i després justament també com per veure si hi havia una influència clara de l'època estival, no?
Molt bé, i a partir d'aquestes dades, mira, una proposta de les que comentaves era doncs això, doncs intentar controlar més, no?, l'espai de l'espalmador on heu doncs vist una quantitat preocupant de residus, sí. Però no sé si hi ha altres mesures que proposareu arran de les conclusions que heu tret en aquest estudi.
Bueno, realment ja des de les directores de projectes i de les fundacions, clar, és realment fer un canvi en tot aquest model de plàstic i de residus que generam en relació al turisme, això és un punt clau, però bueno, realment ens serveix d'una línia base científica a escala local per conèixer realment totes aquestes repercussions que tenim d'aquest consum i de com està interactuant el turisme, com també la navegació i la pesca en el nostre entorn coster. En algun cas, nosaltres podem filar una miqueta més prim perquè hem vist molt clares les fonts, però va a tots els nivells, no? Vull dir, també hem trobat que un 2% de residus venguin d'aigües depurades, realment es considera tot allò que està vinculat a una xarxa de clavegueram que també necessita d'uns manteniments i d'unes millores. Entonces, hi ha moltes vies a millorar per reduir tots aquests residus que acaben a la mà i que crec que estan molt vinculats tant a la nostra economia com a la nostra costa.
Molt bé, quantes persones heu participat en aquest estudi?
Pues mira, estem molt, molt orgullosos, a nivell balear han fet unes 70, però només a nivell de Pitiuses i d'Eivissa i Formentera han fet 45 voluntaris i voluntàries, persones que han participat. A més, bueno, amb una actitud que sense ells no hauria estat possible i superagraïdes des de la Fundació d'haver pogut comptar amb tanta gent implicada i que tothom ha posat el seu temps i la seva voluntat i crec que, bueno, que ha estat molt, molt beneficiós i esperem que pues, això no es pugui després desenvolupar gràcies també a la vostra comunicació a que arribi a tots aquells espais es tingui més cura d'intentar evitar que continuïn arribant tots aquests residus.
Molt bé, entre aquests voluntaris imagino també doncs, bussejadors, no? Científics, sí. Quin és una mica el perfil?
Pues sí, realment hem tingut molts ja científics, que al final això era des d'un punt més recreatiu, no? Però que han participat, bussejadors, era principalment bussejant, els mostreig, els centres de busseig col·laboradors, que també han estat increïbles, i bueno, inclús també alguns estudiants, un perfil més jove, no? de passat institut, que ja estaven titulats en busseig i que han posat de la seva part, però una mica molt divers. I
molt bé.
Molt participatius i bueno, amb ganes de tornar-hi moltes voltes. Ara sí que és que en principi aquest any no ho repetim, perquè no tenim finançament, però bueno, creiem que és una primera base, perquè llavors realment és una ciència ciutadana dona molta més possibilitat de poder-se continuar, i tant, tant PADI com els Instituts Espanyols Oceanogràfics realment estan oberts a que es pugui seguir desenvolupant ciència amb perfils així, no?
Molt bé, hi ha algun objecte que us hagi sorprès particularment?
Pues, mira, justament a Formentera ens vam trobar un iPhone.
Ostres, i funcionava o no?
No. Què més? És que estava en sa foto, a més, no? Vull dir, bueno, és que hi ha hagut de tot.
A veure,
no,
lo de l'iPhone s'entén, no?
L'iPhone va ser com, no? Sempre vas així una miqueta motivant. A veure què ens trobem, tal, va. I bueno, surten moltes coses, però bé, de tot. És que te puc dir de tot. Davantals, mantes, hem trobat, bueno, de tot, plàstics de mil tipus, sí, no sé, molta diversitat.
Molt bé, bé, no sé si esteu treballant en algun altre projecte actualment que voleu compartir amb nosaltres.
Bueno, hi haurà més coses en marxa, però encara alguna de les campanyes d'aquest estiu en relació sobretot a temes marins encara està per definir, així que ja t'ho faré saber, però bueno, encantats també de rebre propostes i a seguir amb aquesta lluita al final d'intentar conservar millor la mà i la nostra costa.
Com podem ajudar els ciutadans a entitats com la vostra? No sé si doncs, teniu com alguna campanya de donacions, si necessiteu voluntàries, si voleu fer alguna petició a la ciutadania.
Pues que ens segueixin en xarxes, perquè sempre que tenim algun voluntariat o algunes activitats o campanyes o quan s'inicien, tot ho divulgam, i encantats de rebre'ls a través de ibizapreservation.org, posar-se en contacte, perquè poden també rebre un boletí, que és gratuït, semestral, per rebre tota la informació i que llavors comuniquin el que simpatitzen per poder participar, sí que sí.
Elisa Landley, coordinadora de l'Observatori de Sostenibilitat i Vicepreservation, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui. Que tinguin molt bon dia.
A vosaltres igualment, gràcies per tot aquest temps.
Moltes gràcies.
Adéu, una abraçada.
La mà se'n va, i d'on vendrà mai ho sabré. Sorolls s'esfonsa, esbarrejada entre fred i calent. Profunda, fosca, clara o transparent. Les ones van, les ones venen colpejant. Ritme marí, sonada marinera de corrents. Compàs de l'aigua quan les toca el vent. Un ball del temps, la mà pot ser un camí ample, una paret, un llaç o un nu, depèn de com ho miris diferent. Verger o tal vegada un desert, on jo em perd. Més dins del cap hi viu a un paper, cançó de la mà, un far a ses meues mans.
Vinga, queden pocs minuts per començar la tertúlia ciutadana. Us deixem amb aquesta cançó sobre la mar de Projecte Mut, que millor, doncs, cançó per celebrar la importància de protegir la nostra mar, tal com fan des d'Eivissa Preservation.
Mai ho sabré, sura i s'esfonsa, esbarrejada entre fred i calent, profunda, fosca, clara o transparent. És la quietud, és el silenci, és la remor, és la tempesta, és l'aigua que ens abraça en un mullat, i l'horitzó, un altre lloc d'on naixerà la inspiració. Neix dins el cap i viu